Bon dia. Passen 4 minuts de 11:45 del matí d'avui dissabte 28 de novembre en plenes fires de Sant Andreu i ens disposem a fer una altra edició de Cine FM amb la Paula Blázquez i la Montse Soldevila.
Avui, com ja és habitual, us presentarem les darreres estrenes cinematogràfiques, però també us volem parlar d'algunes novetats relacionades amb el món del cine, com ara l'aparició d'una revista especialitzada en cine feta en català.
I si ens acompanyeu fins al final del programa, us informarem de les passes que l'Acadèmia del Cinema Català està fent perquè les pel·lícules en versió original catalana arribin a Hollywood. Perquè sí, amics, ja existeix una Acadèmia del Cinema Català.
Ah, i sobretot animeu-vos a trucar. Ens agradaria molt que ens diguéssiu quina pel·lícula ens recomaneu per anar a veure aquest cap de setmana. O al contrari, digueu-nos quina no us ha agradat. Així ens estalviarem els diners de l'entrada. El telèfon de la ràdio és el 977-83-00-044. O al 977-83-11-35.
La primera pel·lícula que us presentem avui és Júlia i Juli, de Nora Ephron. Júlia i Juli ens presenta dues històries paral·leles, les de dues dones que, tot i viure en èpoques diferents, arriben a tenir una relació molt estreta. El vincle que les unirà, us imagineu quin és? Alguna cosa tan senzilla i tan útil com un llibre de cuina. Però alerta, no és un llibre de cuina qualsevol.
Júlia és la dona d'un diplomàtic nord-americà que als anys 60 és destinat a París. El primer que fa el matrimoni quan arriben a França és anar a dinar a un bon restaurant. La Júlia, davant un plat suculent de peix cuinat amb mantega, confessa al seu marit que allò que més li agrada és menjar. Júlia provarà diferents activitats per distreure's de la nova ciutat. Finalment troba la felicitat a les classes de cuina d'una prestigiosa escola parisina.
A l'altra banda del món, als Estats Units i en els nostres dies, Julie també canvia de ciutat per seguir el seu home, redactor d'una revista d'arqueologia. Julie treballa per a l'Estat. La seva tasca consisteix a atendre les trucades dels ciutadans i com aquí com allà majoritàriament són queixes. Un cop arriba a casa, exhausta, la Julie té una única certesa. Si barreja sàviament uns bons ingredients, en sortirà un bon plat.
Juli treu de la maleta el llibre de cuina francesa escrit quasi 50 anys abans per la Júlia i es fa un ferm propòsit, elaborar-ne una recepta cada dia.
La pel·lícula Júlia i Juli, encara que us pugui semblar una contradicció, és recomanable per a aquells i aquelles a qui no ens agrada cuinar. Us puc assegurar que quan surts del cinema t'agafa deliri d'entrar a la cuina i tancar-te unes quantes hores en solitari. Gaudir dels colors, de les olors i de les textures dels ingredients, com fan la Júlia i la Juli. I sobretot, voldries oferir als teus un plat ben cuinat, d'aquells que aconsegueixen alegrar el dia, per pesat que l'hagis tingut.
I passem de la cuina a la piscina. De ben segur que tots teniu per explicar una nit boja que s'hagi acabat amb un bany a la platja o en una piscina a altes hores de la matinada. Aquesta és l'escena recurrent de Lois, la pel·lícula de Jesús Garay, estrenada aquest mes de novembre.
Has trobat un bon noi, Asia. T'estima. I no vull que res ho espatlli.
Sents ara el meu cor?
Sí.
Mai havia sentit res de semblant.
Eloís és un exemple del cinema més independent fet a Catalunya. A Cine FM ens agrada parlar de les pel·lícules en versió original catalana, interpretades per actors i actrius de casa nostra. Jesús Garay ens explica una història molt senzilla, però molt tendra, sobre l'amor entre dues noies, dues adolescents, l'Àsia i l'Eloís.
La pel·lícula arrenca amb el final. L'Àsia jeu al llit a un hospital en estat de coma acompanyada pel seu novi i per la seva mare, una dona dura i intransigent, paper interpretat per l'actriu Laura Conejero.
El film reconstrueix diferents fragments de la vida de l'Àsia, moments viscuts a l'institut, episodis concrets de la seva infantesa, però sobretot ens mostra la seva relació amb l'Eloís durant el primer any a la universitat. Una relació que, com diu el seu director, encara està sotmesa a tot tipus de tabús. No és una pel·lícula de final feliç, però de ben segur que aprendrem, com ho fa finalment la mare de l'Àsia, quines són, a voltes, les fatals conseqüències de voler salvaguardar a qualsevol preu el sempre inconsistent món de les aparences. Eloís, més que un guió potent, ja us ho adverteixo, té unes imatges plenes de plasticitat, sobretot per la jovenesa i la bellesa de les dues actrius principals, la Diana Gómez i l'Ariadna Cabrol.
Aquesta pel·lícula serà, sens dubte, una de les possibles candidates a representar el cinema català a Hollywood. Aquest novembre, l'Acadèmia de Cinema Català ha presentat a la gran indústria americana la collita 2009 de pel·lícules fetes a casa nostra. L'objectiu és la participació, a mig termini, d'una pel·lícula en versió original catalana als Òscar.
Déu-n'hi-do! No marxeu, de seguida us presentem Celda 211.
Así que el señor quiere ir muy elegante en su primer día en la cárcel, ¿eh?
Bueno, quiero dar buena impresión, ¿no?
Lo importante es que no te confíes. No te olvides nunca de dónde estás.
Vamos a meterlo a la 211.
Mírame, no cierre los ojos.
No, no, la galería. Hay que ser aquí, déjalo, déjalo.
¡Mierda! 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 ¡Mierda!
volver. Tiene 30 años y está casado. Tenía prevista su incorporación el día 1.
¿Cómo se ha podido quedar ese hombre ahí dentro?
Eso mismo me pregunto yo.
¡Pa' fuera!
¿Está sellada la galería?
Hasta la zona de seguridad está todo controlado.
¿Y tú de dónde has salido?
Homicidio en primer grado.
Tú no has roto un plato en tu puta vida.
Cuando alguien nuevo llega a un sitio como este, pues hay que echarle un ojo.
¿Tan difícil es sacarme de aquí de una puta vez? ¡Esta gente no tiene palabra!
¿Te imaginas que pudiéramos estar siempre así? Prométeme que no va a cambiar.
¿Cuánto tiempo llevamos quejándonos a todo Dios?
Años.
Pero ahora nos van a hacer caso, porque esta vez los tenemos cogidos por los huevos.
Son ellos o nosotros.
Estoy a punto de empezar una partida de póker con un asesino.
Vamos a entrar.
¿Qué cojones?
Pase lo que pase, tú no sales vivo de aquí.
Celda 211 és un thriller inquietant, ambientat al submón de les presons i que compta amb un repartiment de luxe. Luis Tosar, Alberto Amán, Antonio Resines i Marta Etura. Us advertim que estareu en tensió des de l'inici fins al final de la pel·lícula, així que aneu-hi preparats.
El film documenta l'onada d'amotinaments que van tenir lloc a les presons estatals durant la dècada dels 80. I si fileu prim hi veureu una crítica a l'actuació de les autoritats en aquests amotinaments. Però no és un document verídic. El seu director, Daniel Monzón, construeix una faula tendra i alhora desesperançadora sobre el valor de l'amistat.
Celda 211 és l'adaptació de la novel·la homònima de Francisco Pérez Gandul, que ens explica el viatge iniciàtic d'un funcionari de presons, interpretat a la pel·lícula pel brillant i joveníssim Alberto Amán, durant el transcurs d'un amotinament. El primer dia de feina, Joan pateix un accident i es queda tancat en el sector dels FIAS, els presos més perillosos del recinte.
En definitiva, Juan es queda tancat amb els homes a qui en teoria havia de vigilar. Conscient del perill que corre la seva vida, es farà passar per un pres més, amb un únic objectiu al cap, sobreviure i tornar a casa, on l'esperen la dona i un fill que està en camí. A partir d'aquí, el personatge anirà patint una transformació, bella i inesperada, que el conduirà a establir un vincle d'amistat amb el cap dels amotinats, Luis Tosar, mala madre, interpretat per un magnífic actor. És una pel·lícula, en definitiva, sobre com d'imprevisible pot arribar a ser el comportament animal de l'home, però també sobre el gran desig humà d'escapar de la solitud.
Tu et creus això que diuen que les parelles guarden records?
I per què m'ho preguntes?
No per res, és que he sentit dir als actors de Celda 211 que mentre rodaven la pel·lícula tenien la sensació que els murs d'aquella presó abandonada els deien coses, saps? Com si hi hagués energia acumulada en aquells murs, potser la dels presos que en el seu dia s'hi van amotinar.
Sí que n'he sentit a parlar, sí, d'aquesta teoria, de llocs que guarden una energia especial o de paisatges, sobretot de la Guerra Civil, on hi van haver escenes dures. Em sembla molt interessant. En fi, però de seguida tocarem de peus a terra amb Negre Buenos Aires.
Puc aconseguir aquest contracte?
Ah, sí? Com?
Salud, amic de Cataluc!
Un gallego, amigo mío. Necesito una cita. Te presento al ministro Julio Gómez. Sentate.
Això són molts diners, Jordi.
Aquest contracte és molt més important del que pensàvem. Tothom va darrere seu.
Te presento a Alma, mi novia.
Hola.
quan agarra l'hijo de mil puta que se la coge.
Escolta, no et preocupis, ho tinc tot controlat.
A mi no em dóna la impressió que tinguis res controlat.
Julieta, puede pasar cualquier cosa.
¡Dame mi plata! ¡Ya la quiero!
El gobierno ha garantizado la devolución de todos los depósitos. El que manda es el dinero.
¿Usted tiene alguna cosa contra mí? No sé qué es, pero tiene algo contra mí.
¿No será más bien que usted tiene algo contra el mundo?
Me parece que no tienes nada que ver con esta gente.
Sí, sí, sí que tengo que ver, sí.
Teniu talent per als negocis? Fins a on seríeu capaços d'arribar per aconseguir un bon contracte? Això és el que es planteja, això és el que planteja Ramon Térmens al seu film Negre Buenos Aires.
El protagonista d'aquest thriller polític, en Jordi Puigmartí, és un executiu català que viatja a l'Argentina amb l'esperança d'aconseguir un contracte del govern argentí en plena època del Corralito.
El Corralito, si ho recordeu, va ser una mesura instaurada pel president Fernando de la Rúa el desembre del 2001, per la qual es limitava als ciutadans l'extracció dels diners dels seus dipòsits bancaris. Vaja, és com si avui anessis a la caixa de la Cortera o a la del carrer de Baix i et diguessin que no pots treure els diners del teu compte. I la cosa va anar així.
En aquest ambient de crisi, la intriga política es barreja amb una història d'amor, creant una atmosfera de corrupció, traïció i venjança. El film s'ha rodat a cavall entre Buenos Aires i Barcelona, concretament al districte tecnològic del 22 de Roba.
Queremos construir una vida mejor para nuestro pueblo.
Darrerament sembla que Buenos Aires està de moda com a escenari per al rodatge de pel·lícules. El mes passat, si recordeu, a CineFM van presentar un altre film rodat a la capital argentina. Recordeu quin era? Efectivament. Efectivament. Em diuen el tècnic que ahir van fer El secreto de sus ojos, ahir a Falset, una pel·lícula fantàstica. Algú ens va fer cas i la van a veure? Truqueu al 977-83-044 o al 977-83-1135. Si és el cas, digueu-nos què us va semblar.
Us deixem amb música del Kazajistan, que ens servirà per presentar-vos el darrer film d'avui, Tulpan.
Tulpan és una coproducció entre el Kazajistan, Rússia, Polònia, Alemanya i Suïssa, dirigida per Sergei Borstevoi. És un director premiat als festivals de Cannes, Zúric i aquí a casa nostra, a Gijón.
Tulpan explica la història d'Asa, una jove que després de fer el servei militar torna al seu lloc d'origen, a l'estepa al Kazajistan. Allà hi viuen la seva germana gran amb el seu marit, dedicats al ramat d'ovelles.
Un jove, eh? No una jove.
Ah, vale, va.
Em sembla que el que s'ha gestant, les noies no fan el servei militar encara. Asa vol trobar una esposa per dedicar-se a cuidar ovelles, com la seva germana i el seu cunyat. El problema és que les noies solteres no abunden a la zona. Una mica com el que passava fa uns anys a Plan. Recordeu aquell poble d'Aragó on hi havia tants fadrins? A la pel·lícula, Tulpan, filla d'una altra família de pastors, sembla ser una bona candidata.
Aquesta comèdia ambientada en terres tan llunyanes, però que ens parla de coses molt properes, acabarem el programa d'avui.
Abans, però, us volem recomanar una revista, De Cine. És una revista mensual sobre cinema que incideix en les pel·lícules fetes en versió original catalana. El primer número va sortir el mes d'octubre passat. És una publicació, doncs, joveníssima i que pinta molt bé. I després d'aquesta recomanació, només ens queda desitjar-vos unes bones fires de Sant Andreu i un molt bon cap de setmana. I sobretot, que l'encerteu si decidiu anar al cinema.
Molt bon cap de setmana i fins al mes vinent a Cine FM.